cosa concreta tan bé com Iniesta, però és que Iniesta té un repertori de 4 o 5 coses impecables, doncs no tens ningú com ell. Has de trobar la peça que més s'adigui al dia aquest, i per això la baixa de Piqué és molt sensible per això, perquè perds moltes coses. Umtiti ho està fent molt bé, sí, perfecte, però no acaba de ser la referència ni com a puntal de defensa ni com a l'hora de treure l'equip des del darrere que podia ser en Piqué. Per això, doncs el que comentaves, Toni, o tu, Fernando, la possibilitat de si s'ha de treure alguna pilota de llarga, doncs és possible que s'hagi de recórrer més aquesta tàctica.
Al Camp Nou ho van fer, eh? I el Barça va intentar treure la pilota de darrere, eh? Ho va intentar, perquè jo recordo allò, una pressió potent a Busquets, i acaba la pilota en Jordi Alba, i Jordi Alba li dona a Umtiti, i Umtiti li dona a Piqué, i Piqué li dona a Mascherano, i passant per Ter Stegen. I això molt a prop de la línia de gol, eh? El Barça és com aquells inicis amb Guardiola, aquell partit de la final de Copa de l'Atlètic Club de Bilbao, amb sí, sí. Pinto sota pals, que tu els vam dir, hòstia, aquests tios estan bojos. No en recordeu, aquell partit?
Sí,
que
sí, sí.
Va ser molt paradigmàtic, davant d'aquella pressió tan bèstia de l'Atlètic de Bilbao, com va treure el Barça la pilota, i tot, jo me'n recordo perfectament, el tinc claríssim, d'un partit referencial en aquest sentit. Doncs vaig veure coses molt semblants al dia del City. O sigui, un Barça també, per això has de ser molt valent també, però sí que té aquest punt, aquest equip, de que tu pots ser molt valent, però quan veus que tres cops ja has fregat el ui, dius, escolta, doncs ara, si cal, fot una pilota endavant.
No és temerari.
No, clar, no, però és que a més, és que et situes. Si la pilota va fora, o sigui, dura el joc, et poses a puestos, surts de la teva àrea, eh? I a l'equip contrari ha d'anar cap enrere una mica. I si cau a prop de l'àrea rival, home, tens un tio com el Luis Suárez que te la pot lluitar bé. I això no és matar ningú ni és trencar cap regla. És més, recordo una jugada, no sé si la veu comentar, que el Messi està literalment mossegat per tres tios. Està en banda,
això contra el City.
Contra el City, en banda dreta al mig del camp, una miqueta més endavant del mig del camp,
uh-huh.
I fot una pilotada. Crec que amb criteri i amb sentit, que la posa al però és allò, zambombazo, va a l'altra banda, oxigena, l'equip pot pujar cap endavant, i bueno, i no recordo si era el lateral o el Neymar, la lluiten per intentar, bueno, tenir una pilota prop de l'àrea rival.
Però això és un recurs puntual, això és una anècdota,
sí,
i no és un sistema.
No, que però dic que fins i tot el millor jugador del món, quan es veu ofegat, agobiat, bueno, que troba un rival que li està posant les coses molt difícils, doncs, escolta, canvi d'orientació, pilotada, i ja està, i no s'ha mort ningú, i tornes a començar, no? I en aquest sentit crec que el Barça, amb Luis Enrique, ha guanyat aquest punt de practicitat. Un punt de practicitat que a vegades et fa perdre la continuïtat del joc, però que crec que també t'evita de davant de rivals molt potents, que no n'hi ha tants, però n'hi ha algun, n'hi ha, de patir ensurts importants.
Toni,
per no continuar per aquesta via del debat tàctic, perquè em sembla que a vegades jo crec que milimetrem massa les coses i acabem debatint sobre el sexe dels àngels, quan jo crec que no cal, perquè jo crec que ni cap sistema, ni el de Guardiola, convidava a rifar gratuïtament una pilota, a regalar-la quan no hi ha opció de jugar-la, que és la que li va passar al Messi l'altre dia, que estava envoltat i la va treure perquè en aquell moment era la millor opció, la millor decisió possible, i no, en aquell moment no entra en joc cap sistema, ni cap concepte, ni cap filosofia, sinó que entra en joc el que en aquell moment és millor en aquella situació del joc, i això ho decideix un jugador, no és un sistema previ ni un concepte previ. El que sí que és veritat és que a l'hora de començar una jugada, tu decideixes si vols començar-la amb els centrals oberts o no, o tu decideixes si la vols començar en llarg o la vols començar en curt. Això sí que són decisions tàctiques, però després, a més, jo crec que són recursos. Respecte al que comentaves de la defensa, a mi no em preocupa en absolut. Els qui jugaran la defensa, a part que ja han jugat bastants partits, ja han demostrat que tenen el nivell suficient per jugar. Sí que és veritat, perds Piqué, perds potencial, és obvi, perquè és un jugador dels millors en la seva posició del món. Però l'equip ha respost. Quan ha marxat Piqué, l'equip ha respost. Quan ha marxat Piqué i Alba, l'equip ha respost. Dos en una mateixa línia. Quan ha marxat Iniesta, l'equip ha respost. És a dir, l'equip sempre ha tingut resposta davant baixes importants. Baixes, jo diria, claus. de l'equip. Per tant, a mi no em preocupa tant això, i menys encara amb la defensa, perquè a mi em sembla que Umtiti és un dels fitxatges que podem parlar d'aquesta temporada, que ja han demostrat, que ja han, no amortitzat, perquè això ho ha d'amortitzar durant 10 anys, però que ja ha demostrat que està capacitat per fer el que se li demana a un central del Barça, i a més per fer-ho amb bastanta solvència i amb bastant posant la llistó bastant alt.
I amb la confiança al Camp Nou, que tampoc és fàcil.
Bueno, això es aconsegueix, això s'aconsegueix, sí. Vull dir, això es guanya, eh? I jo crec que se l'ha guanyat gràcies a que ha tingut un nivell d'eficàcia molt alt a l'hora de jugar a la pilota, és a dir, a l'hora de decidir, i també ha tingut un nivell d'aportació bastant important en el que és la defensa anticipant i la defensa per dalt. L'únic dubte per mi que té encara, i que s'han vist situacions en les quals es frega el límit del risc, és en aquella defensa en línia a 40 metres de la porteria, que a vegades costa de coordinar amb els teus companys de línia, però a vegades no és culpa d'ell, és culpa de l'altre, perquè fa falta una autoritat, i Piqué té aquesta autoritat, probablement, com abans la tenia Puyol, amb unes altres característiques de marcar la línia i de coordinar tot el moviment de la defensa. Llevat d'això, a mi no em preocupa, jo crec que està més en joc al mig del camp, en si ets capaç de robar i de tenir la possessió de la pilota i de robar-li al City la pilota, que és la seva arma preferida per intentar fer-te mal, i en no perdre aquelles pilotetes, aquestes 5 pilotetes en la fase de construcció, que ja ho van demostrar en el primer partit, en el del Camp Nou, que això tenien una alternativa. Si no veien la jugada clara per combinar pel mig, escolta, anaven per fora o anaven per dalt. I ja està, ja descarregar. A mi no crec que el partit el Barça se'l jugui o tingui un especial risc per no tenir a Piqué. Sí que em preocupa més la baixa d'Iniesta, perquè si hi ha un risc aquí és que el Barça, l'únic risc, el més gran, el més clar que pot tenir és el descontrol. Partit de descontrol és el partit en el qual vas i tornes, vas i tornes, vas i tornes, i desapareix una mica la cohesió, hi ha massa distància entre defenses i davanters. I aquí és on pots patir. Si evites això, doncs, i com ho evites? Pues tenint un mig de camp potent i tenint algú que de tant en tant hi posi pausa. És Rafinha aquest algú?
No contesteu ara, contesteu després de la publicitat.
RAC 1. Hola, filla.
Papa.
Digue'm.
Sabies que condueixes la tercera marca més fiable, que ha sigut 3 vegades cotxe de l'any a Espanya, que és ja 5è fabricant mundial, i que me n'aniré a viure amb el Lluís?
La 5ª marca mundial?
Després de 25 anys amb tu, a Hyundai ens encanta seguir sorprenent-te. Descobreix l'edició especial 25 aniversari de Hyundai Espanya.
Xarxa de concessionaris de Barcelona.
Torna la gran festa de la casa de l'Heroi Merlin amb els preus més baixos de l'any. No esperis ni un minut més. Vine abans del 14 de novembre i gaudeix de centenars de productes amb la qualitat de sempre a preus com mai. L'Heroi Merlin. Dona vida a les teves idees.
7 del matí, sona el despertador. Obro els ulls, l'esmorzar. El nen a l'escola, la feina, corro a dinar. La reunió de les 4, 60 correus per contestar. Massa trànsit. El punt avui. El teu moment d'independència diari. Edicions a Barcelona, Camí, Ebre, Girona, Lleida, Maresme i a la Catalunya Central.
Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio ho trobaràs a RAC1.cat.
Tu ho diràs amb Roger Saperes.
Es muy importante que como grupo salimos afuera, que no hay otro jugador como Andrés, creo que eso es bastante claro para todos, que es una baja muy importante, y aquí también hora de desearle que vuelva pronto, pero el que sea lo va a hacer de la mejor manera posible. Entonces creo que no tenemos que meter esa presión de decir, mira, no está Andrés, ¿qué vamos a hacer? Tenemos otros jugadores que van a hacerlo perfecto, seguro, y también que Andrés puede disfrutar en casa viendo el partido, así que la verdad, tenemos ahí jugadores importantes que lo van a hacer perfecto y el míster va a decidir quién va a estar ahí.
11:39, això és el Tu diràs. Estava intentant contenir el tema del mig del camp, però ja havia sortit un parell de vegades, ho ha dit el Fernando, ho ha dit
spoiler,
també el Toni, que ens ha dit qui faria jugar, ho ha deixat.
Escolta, Roger, ens heu de donar el guió.
Sí,
clar, és que anem sense guió i fem spoilers involuntaris. No, però està bé,
quan aneu preparant, va sortint el tema de mica en mica, fa la pregunta i la deixa...
És més espontàni.
Sí. Queda molt millor.
Sí, però ens ha fet la guitarra.
Feu sonar una botzina, quan toques un tema que no toca... I ja està, i s'acaba.
El passeu aquí tota la tarda fent l'escaleta, ara tindrem aquest tema, ara l'altre, i arriba un idiota com jo i s'ho carrega.
Tu, mentre no diguem res, ves tirant. Ja, i si algun dia hem de venir amb la bocina i convertir-nos en les tacanyones, doncs escolta, així ho farem, el millor i jo ens convertirem en les tacanyones.
Sap greu,
dèieu que era el moment de parlar del mig del camp, i de fet és aquesta pregunta que fem avui al programa. A qui faríeu jugar demà en el lloc d'Andrés Iniesta? I ara mateix l'enquesta està millor.
Continua liderant Rafinha amb un 37% dels vots. Empat tècnic entre André Gómez i Arda Turán, un 22%, i Denis Suárez ara mateix a la cua, com abans, 19% dels vots de l'audiència del Tu diràs, arribant ja a la vora dels 550.
I encara amb 50 minuts per votar, després repassarem quin és el resultat final de l'enquesta. Sobre el mig del camp, Molló, Luis Enrique té 4 opcions a priori per substituir Andrés Iniesta demà a Manchester.
Sí, i les poso també pel meu ordre, ho dic de passada. La primera opció és la de Rafinha. A favor, el seu rendiment és el més regular dels 4 candidats a ocupar aquesta posició. Els 5 gols que ha marcat i la seva eficàcia davant de porteria últimament poden decantar en favor seu l'elecció de Luis Enrique. En contra, el seu perfil és el més diferent al d'Andrés Iniesta.
La segona opció, Denis Suárez.
A favor, Luis Enrique va triar-lo dissabte passat contra el Granada per substituir Andrés Iniesta. El seu perfil creatiu el converteix en un bon recanvi de fet pel manxec. En contra, el seu rendiment contra el Granada precisament va ser discret. També és cert que en la mateixa línia que la resta de l'equip. Vull dir que no es va jugar malament contra el Granada per culpa de Denis.
En tercera posició, al podi, André Gómez.
A favor, el seu perfil és similar al d'Iniesta, com deia fa una estona en Guillem, i va descansar dissabte passat contra el Granada al Camp Nou. Aquest element veurem si demà hi té alguna cosa a veure. En contra, el seu rendiment ha estat irregular fins ara i en les seves últimes titularitats, com la de Mestalla, que deia en Fernando, o la de Vigo, no ha convençut.
I el quart, en discòrdia, Arda Turán.
A favor, el seu bon rendiment aquesta temporada, en què ja ha marcat 5 gols, sense anar més lluny en el primer desplaçament de la Champions, al camp del Gladbach, va ser decisiu, marcant el gol de l'empat blaugrana. En contra, surt d'una lesió i el partit de demà pot ser massa exigent pel turc físicament. A més, en la posició en què juga millor, sens dubte, ha estat a la de fals extrems, sigui per la dreta o per l'esquerra, i no quan ha actuat en un dels interiors.
Toni, Fernando, Martí, al mig del camp per substituir a Andrés Iniesta, Rafinha, Denis, André o Arda Turán. O alguna altra opció, si és que en veieu alguna que Luis Enrique pugui dur a terme.
Ja n'hi ha bastant.
No, ho dic perquè, clar, després també un dia va aparèixer Sergi Roberto, però...
Ai, no crec que aquesta seria ara la cinquena opció. Home, jo en aquest tipus de partits hi pot passar qualsevol cosa, perquè al final camp és una de les tres posicions del mig del camp i tots han jugat minuts i tots han demostrat coses, però a mi em sembla que en aquest tipus de partits s'imposa la jerarquia, els galons i la confiança de l'entrenador. És a dir, tinc clar que Rafinha té molts números, perquè no només està en un estat de gràcia, sinó que té la confiança de l'entrenador, i per mi la seva polivalència fa que s'adapti molt bé en aquesta posició. Tinc dubtes sobre el que parlava abans de l'element pausa, però bueno, això és algo que haurà de decidir l'entrenador. I per mi l'altra, la segona opció és Arda Turán, sempre i quan no tingui cap condicionant de tipus físic, perquè acaba de sortir de lesió. Arda ja ha jugat en aquesta posició, porta molt temps adaptant-s'hi i a més aquesta temporada està rendint molt millor. Denis està dotat per aquesta posició, sap el que s'hi busca, però jo crec que encara no ha donat grans senyals de vida des de que ha començat la temporada oficial. Sí, ho va fer per temporada, però no la temporada oficial. I el partit l'altre dia, jugant als 90 minuts, doncs tampoc dona pistes. I André Gómez, que si va descansar, seria l'element sorpresa en l'alineació de demà. Per mi, fins ara és el menys adaptat de tots, almenys dels 4. Per tant, em costa de veure'l en un partit com el de demà. Però clar, l'entrenador sempre té l'última paraula i la capacitat de sorprendre a tothom.
Fernando, Martí, teniu clar qui faríeu jugar o qui creieu que farà jugar Luis Enrique a l'Etihad?
Jo tinc la sensació de que pot entrar André Gómez, però jo posaria Rafinha. Dic-lo d'André Gómez perquè al final és un fitxatge de 35 més no sé quants en variables.
Més uns 20 en variables.
Sí, és un jugador que, home, pot jugar a la posició d'Iniesta tranquil·lament, que és un tio tècnic perquè ho és, i jo crec que per qualitat aquest jugador amb el temps pot jugar al Barça sense cap problema, però amb el temps. De moment jo crec que encara no ha demostrat que estigui adaptat ni que sàpiga ben bé per on va el tema. Però és veritat que l'entrenador al final, si insisteix a fitxar un tio de 30 i pico milions a l'estiu, també és perquè quan arribi un partit important i no tinguis a Iniesta, donar-li bola. Si no, algú et dirà, nano, si l'has fitxat és per algo, no? Però ja et dic, jo és que veig a Rafinha molt, molt ficat, molt, molt, en aquest moment molt endollat, un tio que li surt tot, un tio que, bueno, que quan arriba té clarividència, i a més, estem parlant de la importància de la pressió en aquest partit contra el City, perquè ells te la faran, i tu també l'has de fer, i Rafinha és que és un tio que va bé a la pressió.
Molt.
És que ell va, és que no és un tio acomodat, que sigui veient les venir... No.
De fet, és el perfil més semblant a Rakitic, Fernando, sí, des d'aquest punt de vista, és un tio de treball.
És treballador, és intens, té personalitat, és un tio que no li fa por anar a la pilota dividida, bueno, és corcó, és passat, i a sobre, ja et dic, ho estem veient tots, és que quan arriba la porteria rival, ara li surt tot, per tant, jo apostaria per Rafinha, però en aquesta línia que té Luis Enrique, de que els jugadors els dosifica, de que qui es queda a la banqueta un dia és que l'altre partit li toca jugar, perquè no oblidem, també ve el partit de Sevilla, és que el partit del Granada era important, perquè venia, ara ve el del City és molt important, però és que tens un partit contra el Sevilla diumenge, i després ve un pàramo d'aquest de seleccions, que si te'n vas al pàramo aquest havent guanyat...
Com deia el Tata, parate, no?
Jo et dic que per nosaltres, almenys a la premsa escrita, és un pàramo, perquè és un drama. Però, o sigui, si te'n vas havent guanyat al Pizjuán és una cosa, i si te'n vas amb un 3-0 en contra, doncs és una altra. I el Luis Enrique segur que ho mira tot. Però jo ja et dic, jo ara mateix el que funciona no ho toquis i tiraria de Rafinha.
La sensació que em fa és que aquest debat a Luis Enrique li arriba més d'hora del que ell hagués volgut, és a dir, el condicionant de les lesions no el pots controlar, però l'escenari ideal era que aquest és aquells partits que la primera fase de la Champions, els partits exigents, al mig del camp i el tens definit, que segurament seria Rakitic, Busquets, Iniesta, i a partir d'aquí tens altres partits com per exemple el del Granada, que Iniesta encara que hagués estat en forma, doncs tampoc l'hagués jugat, i que et serveixen perquè es vagin fogejant els altres jugadors, que és d'alguna manera el que esperes d'aquests fitxatges joves que tenen 22 anys, que mica en mica s'han d'anar adaptant a l'estil de joc, i que quan hi arribin els partits importants, que teòricament hauràs tingut prou temporada per veure'ls, saps quin et dona i quins matisos et dona cadascun en quin perfil concret. Luis Enrique, per tant, ha de triar sí o sí, i té un partit molt exigent, però estic bastant d'acord amb el que dius, Fernando, de que aquí en aquest partit tens una espècie de xarxa de seguretat, on no la tens tant és abans del partit contra el Sevilla, perquè a més és ja contra un rival potent i que ja et va complicar bastant les coses de la Supercopa, després la situació de la Lliga, doncs no has perdut uns quants punts i necessites no perdre pistonada, a més tenint en compte que després et vindrà el Clàssic, per tant si has de prendre algun dia has de ser conservador, és millor que ho siguis el dia del... o si has de començar a fer càlculs aquests matemàtics que comencen a mirar d'això, de veure si, perquè aquí ja no només abans es feien les alineacions en funció del jugador que era millor, ara no, ara has de comptar perquè aquest em porta 3 partits, per tant li t'ha d'un jugar a casa per
l'Excel,
no sé què. Clar, no saps si estàs fent futbol o si estàs fent un GPS, estàs jugant a l'oca, no? Quan portes 3 ara te'n quedes un, això cap aquí i tal,
i vigila si caus a la calavera, eh?
Clar, amb tots aquests condicionants és un aigua barreig.
Ha caigut un nano i no hi ha qui el mogui d'allà.
Aquest és un altre cas que ja és molt repetitiu, però ara
potser no toca i he fet un spoiler o no sé què he fet, però que estiguem abans, encara no ha acabat octubre i estiguem així,
ara la
cada 9 de novembre i el desembre de competició.
Amb la Supercopa de Catalunya, molèsties, ara que encara les arrossega.
Sí, sí, unes molèsties molt molestes, perquè
ja porta una setmana. Inoportunes, inoportunes. T'he tallat, perdona, Martí.
No, no, resumint, perquè al final és això. En aquest cas de dubte, el més normal per l'entrenador és que acabis anant a l'aposta segura, i més tenint aquesta xarxa de seguretat. I ara mateix, per aquests galons o per aquesta confiança en que hi té, perquè coneix una mica més el sistema, d'aquests tres, d'aquestes quatre opcions, la que més li funciona o la que més es creu és la de Rafinha, i per tant és qui el dona per avantatge. També hi ha un jugador com és Arda que també li agrada moltíssim, sobretot perquè en partits d'aquests en què és molt important tenir el control, Arda sempre destaca que no perd pilotes, que és una persona que li agrada molt més enllà de si construeix bé o no construeix bé, perquè és molt segur i t'evita riscos en aquesta zona de tres quarts, que perdre pilotes aquí és complicat perquè et poden agafar amb calces al darrere. Però ara mateix potser veig una mica d'avantatge a Rafinha que no pas a la resta de companys.
Ell ho apuntava ara al Fernando. Andreu s'ha convençut de moment el que heu vist d'André Gómez? O què és el que li falta? Que encara s'hagi d'adaptar?
Que es desperti.
Un mes de grapa?
Que s'ho cregui. Sí,
jo un jugador del Barça. Ara
pensava, dic, carai, una mica més, però dic,
jo un jugador del Barça li demano...
No és tan fàcil jugar aquí, però...
Que quan surti al terreny de joc, que tingui presència. Que el veguis, que te'n refiguis. I André Gómez em fa la sensació de dir, bueno, de com si el partit hauria, com si hauria de ser lent, hauríem de jugar a càmera lenta, com que li falta un punt de rapidesa, un punt de velocitat, un punt d'intensitat, un punt d'anticipació de les jugades. Com que si el futbol fos més lent, un jugador tàcticament deliciós, tècnicament deliciós, però que li falta un va, noi, bé,
sí.
Ja et pago jo el cafè, però va, assumi, no? La sensació aquesta de que encara no ha acabat de despertar. Vull suposar que és qüestió de que acabi d'agafar-li el ritme, però vaja, no acaba de quallar de moment.
No sé si influeix que no s'ho acaba de creure, que, bueno, que ell té una pressió també perquè ha costat un calé. És un futbolista que ha vingut amb problemes físics. No sé si també, no et dic que tingui por, però que no vulgui anar mega revolucionat per por a tenir una rebrincada, una trencadissa d'aquestes que ha patit, però... Per mi és un futbolista que per preu i per qualitat no posaré el preu per davant. Jo crec que s'ha pagat un preu que, bueno, és veritat que encara no ha guanyat cap Copa d'Europa, però és un futbolista que amb la seva edat tu el veus que pots arribar a pagar aquest calibre perquè té qualitat, que el més important per jugar al Barça és tenir qualitat. Perquè tu pots córrer molt, pots ser molt intens, però com la rasquis amb la ungla, se't veu, grinyola... i dures aquí molt poc i després no et poden vendre bé perquè es veu que no la toques, no? Però ell ho té, ell té qualitat, ell té classe, ell té categoria, però crec que està una mica tímid encara, no sé per què, però el veus que igual que el Dini aquest, per exemple, quan juga, bueno, pues el tio mira, va a totes i si ha d'agafar un tio l'agafa i el tira al terra, saps? I l'Umtiti, doncs si ha de trencar la línia de pressió del rival i conduir la pilota i anar-se'n i fer una excursió, doncs la fa. Bueno, doncs André Gómez encara això no acaba de fer. Recordo, no sé quin partit, que va fer un slàlom molt bo, però recordo aquest. No massa més.
Com si fos molt prudent amb no cometre errors, sí, i li falta acabar de donar el plus, sí, no? Sí, de més a més.
Toni, sí. Comparteixes aquestes sensacions?
Jo, bàsicament, ho resumeixo amb la falta d'adaptació. És a dir, és un jugador que encara no està adaptat a... pràcticament cap dels aspectes que caracteritzen el joc de l'equip. Això és una graduació de 0 a 10, doncs li pots posar la xifra que vulguis, però sempre serà per sota del 5. I hi ha jugadors que ho estan més o que tenen el seu procés més ràpid, més accelerat, per exemple. Jo diria que quan el Barça no té la pilota i l'has d'anar a buscar... hi ha un resort intern que t'ha d'impulsar ràpidament a fer una sèrie de coses. Bueno, això jo crec que encara les ha de pensar primer per fer-les després i arribar una mica tard a on tu dius que hauria d'arribar més ràpid, no? Doncs és això. Bàsicament és tenir-ho interioritzat fins al punt de que ja, quan tens la pilota, home, pues conduir menys vegades de les que condueixes, conduir menys metres dels que condueixes, fer córrer més la pilota que corre tu amb la pilota. És a dir, són coses que segurament no les feia o no les havia de pensar quan estava al València i ara probablement les ha de pensar per fer-les o no les té encara interioritzades. I com això, moviments, etcètera, etcètera. És a dir, són coses que necessiten temps. Arda Turan va costar 40 milions i no va fer res durant tota la temporada passada, o sigui, no va passar res en l'equip durant tota la temporada passada.
Ja sé que hi havia, tenia un hàndicap ja sé, i un atenuant.
Però en els 6 segons mesos de temporada on podies haver comptat amb ell, doncs home, no va tenir cap pes. Per què? Bueno, doncs perquè no tenia aquesta adaptació també. I havia costat 40 milions. Jo crec que el Luis Enrique l'última cosa que mira a l'hora de fer l'alineació és el que ha costat el jugador per venir.
I veurem què és el que hi diu el Departament d'Alineacions sobre la presència o no d'André Gómez, de Denis Suárez, de Rafinha, d'Arda Turán. Veurem què és el que hi diuen. Edgar, bona nit.
Bona nit.
Marta, bona nit.
Bona nit de nou.
Edgar, moment de responsabilitat. Ens has de dir l'aposta del Departament d'Alineació. No comencis a
esbufar.
Però
si hi ha un dubte, Edgar,
no bufes. No pots esbufegar així. Has de demostrar seguretat en la vostra decisió. Va.
Endavant, cabeza i core. Començo.
Vinga,
va. Ter Stegen a la porteria.
Sí.
Defensa de 4, que no hi ha més. Per tant, repetim defensa dels dos últims compromisos. Sergi Roberto a la dreta. Mascherano, Umtiti i Vinya.
Sí?
Un mig del canvi, atenció aquí. Sergio Busquets.
Va, sí, sí. Ara.
I Rafinha.
Ara.
I a davant, Messi, Suárez i Neymar.
No fallis paradinyes al davant, que com fallis un del davant, sí que ja t'estuaran de valent.
El Cácer en principi no juga, no?, de titular.
De moment encara no, paciència.
Doncs l'aposta del departament, Ter Stegen, Sergi Roberto, Mascherano, Umtiti, Digne, amb Busquets, Rakitic i Rafinha, i al davant amb el trident, amb Messi, Suárez i Neymar, i el City, Marta, amb qui podria jugar demà?
Doncs amb Willy Caballero a la porteria, això sí que ho tenim clar. Fernando, el posem...
Bé, Marta, bé, la porteria assegurant.
Sí. Fernando de lateral dret, recordem que abans explicàvem que Pablo Zabaleta arrossega molèsties i que no està massa fi, tot i que hagi entrenat avui. Per tant, Fernando de lateral dret, o també en Distors i Colaropa a la defensa. Gundogan, Fernandinho i Silva al mig del camp, sent Fernandinho al mig centre. I al davant, Sterling, Agüero i De Bruyne.
Perfecte, doncs l'alineació del Manchester City que cantava també la Marta Mateo, la Marta Ramon, ara estic pensant ja que hem de trucar també a la Marta Mateo. Dic, avui m'equivocaré i li diré a un el nom de l'altre.
Sí, ja ho he fet alguna vegada, així no passa res.
Passa. Edgar, Marta Ramon, ara sí que ho dic bé, a descansar, porteu-vos bé, bona nit.
Molt bé, bona nit.
Deixa'm
apuntar una cosa.
Ai,
sí, vinga, va. Ciao.
La castanyada aquí a Catalunya, aquí a Manchester, evidentment, vas pel carrer i tot és ple de zombis i monstres, però jo no
sí, aquí també, aquí ho estem veient també.
Però Marta, no t'ha sorprès una cosa de Manchester, que jo que sóc un home de tradicions, a mi m'ha impactat moltíssim. Estem a 31 d'octubre,
sí,
d'aquí un ratet a 1 de novembre, i ja és Nadal a Manchester, està tot decorat amb llums de Nadal, arbres de Nadal, no em quadra...
Doncs no sé quina zona has anat tu, Edgar,
però... No estàs a Manchester, no?
A veure, has fet com Marlon, on ets?
Edgar, si veus el Big Ben, no estàs on has de ser, eh? No ets on has de ser, eh?
A veure si has vist algun llum vermell i t'has confós. A veure on t'has ficat, tio.
Ja i s'ha pensat que eren els de Nadal.
Hombre, s'ha pensat que era l'arbre de Nadal. No, era una altra cosa.
Sopis i calaveres i gent disfressada.
Panellets no, eh?
Panellets de moment no, estic com en guardin a casa.
Ja. Sí.
Edgar, confiant. Edgar, alguna cosa, pots confirmar que ets a Manchester i així ho deixem aquí?
Sí, el GPS em situa que estic aquí al Byron Manchester.
Val.
Surt del club i mira el carrer.
Va, Fernando, que està a Manchester, està a l'hotel descansant tranquil·lament, a l'Edgar, que és un professional íntegre, i em puc donar fe. Edgar, Marta, bona nit.
Bona nit.
Doncs el Departament d'Alineacions que feia aquesta aposta, bé, suposo que amb el que estàvem parlant compreu aquest 11, no?
Sí.
Amb aquesta opció del mig del camp, que segurament és l'únic dubte que hi ha, no?, de l'11.
Sí, com a mínim la sensació és que és això, és 10 de 11, quasi els tens assegurats, a no ser que hi hagi alguna espècie d'idea rara o de cosa que ens sorprengui molt de Luis Enrique, però tenint en compte les baixes i que és un entrenador en general conservador en aquest aspecte, no fa la sensació.
Tret que li donés per jugar amb 3 defenses... que no ho sé, no ho sé.
Però és que no és un dia per arriscar.
No, el que passa que és veritat que el partit d'aquí del Camp Nou és veritat que va tenir la sorpresa inicial del César Roberto, que havia rebut l'alta aquell mateix dia, però jo crec que tots vam interpretar que era per una qüestió de que estava tou. Que estava tou. Al final no sé si va quedar explicat per Luis Enrique o no, és si va ser perquè estava tou o perquè preferia reforçar el lateral dret amb un jugador com Mascherano. Sí, sí. Que ja havia provat en algun altre partit, a la banda dreta, crec que el partit de Leganés, havia jugat allà, i a més en aquest partit contra el City, a la primera, al primer gol del Barça, ell recupera una pilota allà amb força i anant a totes, i crec que li dona a Messi i comença la jugada que el Messi converteix el primer gol. Jo vaig interpretar aquell dia que era perquè Roberto estava tou. I no espero res que no sigui que no jugui demà Sergi Roberto. Però, no sé, ja et dic, em va quedar aquell dubte del partit d'aquí del Camp Nou. També és un partit important per Sergi Roberto, un escenari exigent, i per mi també per Busquets. Busquets, jo el veig que va atrafegat. Ara ha descansat contra el Granada, jo crec que li haurà anat bé, però és un futbolista que jo crec que Guardiola sap que aquesta pressió que fan els davanters, al final per sortir d'aquesta pressió un nom el que busques és Busquets. I jo crec que el mossegaran i molt.
Toni, tu compraves aquest 11?
Sí, jo crec que és l'11 més lògic venint d'on venim i anant al partit que anem a jugar. El que passa és que jo insisteixo en la tria final d'aquesta incògnita del mig del camp. La tria final de Luis Enrique pot dependre de detalls ínfims, de detalls de... És a dir, tothom ens inclinem per Rafinha perquè veiem que està en un moment en el qual no només és capaç de rendir en lo tàctic, sinó que a més t'aporta aquest punt de màgic, digue-li
sí,
així,
està,
de que, de que pilota que toca, escolta, ha xutat 5 vegades a porteria i ha marcat 5 gols. Aleshores dius, home, aquest tio potser aquesta arribada ens interessa, aquesta capacitat ens interessa, perquè veus jugar Denis Suárez l'altre dia i veus que intenta coses però no acaba, no arriba, no li surt, no sé què. I aleshores dius, bueno, pues, segurament entre l'un i l'altre tens clara la tria. Ara, a lo millor té opcions Arda Turam, a lo millor ha pensat alguna cosa per André Gómez, clar, no ho saps, i al final dependrà d'un detall que no sabem i que té a la seva llibreta.
I és veritat que nosaltres ens hi fixem molt en el Barça, de com estan els jugadors, de com arriben, de quin rendiment han donat en els darrers partits, de si s'han adaptat o no.
I el rival...
Clar, però és que Luis Enrique, el rival, el deu agafar amb una lupa i ha d'estar a sobre de qualsevol detall del mig del camp, de si el Guardiola va provar contra el Barça alguna variant que a nosaltres ens ha passat i ell l'ha vist, i llavors, igual, com tu dius, Toni, igual ell pensant el que farà Guardiola en aquest partit o a qui posarà, perquè el Fernando es veu que passarà al lateral dret, hauràs de posar un altre al mig del camp... Igual ell diu que pensant el que farà Guardiola, el seu home és Arda Turan, o és André Gómez.
Has parlat de Guardiola, Fernando?
Sí.
12:02. Molló, enfilem la recta final de la temporada castellera
ja?
I aquest dimarts no et pots perdre una de les grans cites de la temporada, la Diada de Tots Sants de Vilafranca del Penedès. Podràs seguir-la en directe a partir de les 12 del migdia, en horari que et va bé, a la seva televisió local, al canal 159 de Movistar Plus i també a la xarxa.com.
Posaré RAC1, la transmissió que fem a RAC1,
i ho tens tot.
El 159 de Movistar Plus a la xarxa.com.
Collonot.
Que porta 3 mesos i això doncs necessita el seu temps, que no te'l donen, però que aquí me'l donen. No el donen a nivell de l'anàlisi, quan juguem bé tot és fantàstic, quan no guanyem doncs és pitjor, però que en el futbol necessites temps com tota la vida.
Ara escoltàvem aquestes declaracions de Pep Guardiola a Esport 3, després de la roda de premsa, des dels companys de televisió de Catalunya, i tornem cap a Manchester, perquè allà hi tenim a la nostra corresponsal, la Marta Mateo. Marta, bona nit.
Hola, bona nit, què tal?
Molt bé, com estàs?
Bé, bueno, jo crec que he rebut molt bé a l'Edgar i a la Marta,
sí?
Amb molt de sol i amb temperatura agradable, que això no és normal per aquesta època de l'any. Dir-li a l'Edgar que té raó amb les llums, però simplement és perquè comença el Christmas Market la setmana que ve, perquè aquí ho fan tot molt d'hora, i el mercat de Nadal acaba abans de Nadal.
Ara, tenim l'explicació, home, ara li havia caigut de tot al pobre Edgar.
Jo m'ha pensat.
I sí, és normal, veus com
la seva parella ha quedat més tranquil.
Ara aquí la Marta li ha tirat un capote, però aquell s'ha ficat o no l'ha de ficar.
Aquest és el primer capote, però després haig de dir que si li ha dit al Pau que no fa fred, el Pau ha de venir abrigat demà, perquè demà baixen les temperatures.
Doncs fas bé de dir-ho, que el Pou segur que estarà escoltant, i també et dic que si escolta l'Edgar dirà, val, perfecte. Sí. Ara que diu la Marta Mateu, i la Marta Ramon, que segur que hi posen un punt més de seny que l'Edgar. Escolta, Marta, hem escoltat ara Guardiola en aquest document, aquestes declaracions que feia Esport3, parlant una mica del temps, que normalment en el futbol no se'n dona, i és que ve Pep Guardiola d'un moment complicat, de trencar una ratxa de 6 partits sense guanyar aquesta jornada a la Premier contra West Bromwich, i no sé fins a quin punt això l'ha desgastat a Manchester, a Guardiola.
Et diria que l'ha desgastat, però crec que no, perquè la paraula crisi s'ha utilitzat molt més a fora que no aquí. Aquí no ha donat la sensació de que hagi estat una crisi, primer perquè hi ha rivals que no pots considerar producte de resultats molt enganxats i que això sigui una crisi, i que el joc en si no era dolent. Estem parlant de que el City perd, per exemple, amb el Manchester United, amb els suplents, i un United ple de titulars, per exemple. O el dia de l'Everton, que haurien d'haver guanyat en el 99,9% de situacions i no van guanyar perquè van fallar dos penals. Després el Southampton, sí, evidentment va ser un partit una mica més fluixet, però no ha donat mai la sensació que sigui crisi. Ara, el Barça, això és una altra història. Jo crec que la sensació que impera aquí és aquesta contradicció eterna de som molt bons a la Premier, però després arribem a Europa i tenim aquesta sensació una mica d'inferioritat respecte als grans rivals històrics d'Europa.
I avui has pogut parlar amb gent preguntant per això, no? Per aquest desgast que ha tingut aquesta ratxa pel tècnic català.
He preguntat a alguns periodistes, companys que acostumen a cobrir aquí la informació del City. Veureu que hi ha un que s'ha atrevit amb el castellà i li hem de dir que molt bé, ha de tenir paciència a l'hora d'escoltar-lo, perquè pobret el Sambli ha posat molt d'esforç amb això, però veureu que la sensació de crisi no hi és, i sobretot que aquest 0-4 al Camp Nou per ells va ser possiblement la millor actuació que van tenir davant el Barça.
Stuart Brennan, Manchester Evening News.
I said that on the night and I got a lot of hammer from
the United. Vaig dir que va ser el millor partit del City, i aquella nit tots els aficionats del United van riure de mi a Twitter. He parlat amb alguns jugadors després del partit i estan d'acord. Durant 50 minuts el City va ser per moments igual de bo que el Barcelona, possiblement millor.
But then of course the red card changed everything.
John Smith, ESPN.
Yeah, it sounds ridiculous.
Sí, sona ridícul, però diria que el 0-4 va ser amb diferència el millor partit del City davant el Barcelona. Els van pressionar, els van ofegar, i per moments, a la primera part, crec que el Barcelona va sentir una cosa nova, veient a un equip fent-los anar enrere.
Again, it sounds crazy, but they'll take confidence.
De nou sona una bogeria, però estic convençut que trauran sensacions positives i molta confiança del 0-4. Necessiten un bon resultat, tenint en compte com està el grup. El Gladbach possiblement guanya el Celtic i això els farà estar sota pressió.
Real pressure.
Sam Lee, gol.com.
Claro que el Barcelona tiene problemas en la defensa con las lesiones de Piqué y Alba y también con Iniesta en el centro, pero un gran diferente para el City es lo de Claudio Bravo. La suspensión de él significa que, claro, que va a jugar Caballero, pero con sus pies no puede jugar tan bueno como Bravo. Y Bravo es muy importante, una pieza clave para Guardiola. Ha cometido unos errores, pero con sus pies puede ofrecer mucho al juego del City. Y sin él, y claro que con Bravo puede cometer un error también, y eso está, en mi opinión, va a ser definitivo. Y claro, Barcelona todavía tiene Messi, Suárez y Neymar, y el City va a ser un partido estrecho, estrecha también, pero no creo que puede ganar.
Bé, doncs, dintre de tot i tal com estava la situació després del 4-0, en general l'optimisme, no, Marta?
Sensació d'optimisme, el que a mi em fa por és que demà no s'ompli el camp. Tinc aquesta por...
Vols dir?
És que aquí la Champions costa molt, eh? No sé per què, sobretot és un cementiri, l'Etihad, on hi ha ja Champions moltes vegades. Dona la sensació de que no tenen ganes d'anar al camp. No sé si factor Barça aquí ajudarà molt i canviaran les coses, però són molt calladets en dies de Champions. Demà segur que serà un festival i direu, Marta, però què estàs dient? Si ha estat el dia més sorollós de tota la Champions.
Bé, però són així, no? Tenen aquest sentiment que la Premier és potser més important que la Champions, no? Per ells.
De fet, tu parles amb un aficionat del City de tota la vida i et dirà que el més important de l'any, primer és guanyar el United als derbis. Sí. Això primordial, després la Premier i la Champions, evidentment suposo que després de l'any passat arribant fins a semis sí que tenen ganes d'intentar aconseguir més coses, però després en partits així descafeinats no posen res de la seva part. En un partit com el de demà espero que sí, però tinc aquesta por que no s'ompli el camp i que se senti més a l'afició del Barça que no pas a l'afició del City, més que res perquè per ells és una final.
Que es va queixar.
Sí, el primer partit,
oi
no?
Que sí, que es va queixar de l'afició i que deien
els
que
els futbolistes mereixien més. Els hi va demanar sobretot que més. Clar, suposo que venia d'Alemanya, que és una altra dimensió, i es va trobar que li havien dit que la Premier, tu te'n vas al Britània, al camp de l'Stoke, i sentiràs els aficionats els 90 minuts. Però aquí suposo que costa una mica més... suposo que es queden una mica badats amb el nivell de joc. Vinga, va, intentem posar una,
sí, sí,
una nota positiva.
Ajudeu una mica l'equip, no? Sí, que doni una mica d'empenta. I ara imagina com es posarà Guardiola, Fernando, quan vegi l'ambient que hi ha al Camp Nou amb la graderia d'animació i com està de content Luis Enrique, que diu que ara sí que això és un camp de futbol.
Està content, eh?
Sí, sí, sí. L'altre dia no venia Tom parlar de la graderia d'animació, sí, sí. I ell va fer camí per treure el tema de la graderia i aplaudir com estan animant en aquests primers partits de Lliga. Marta, alguna coseta més?
Et diria que Halloween pot ser perillós per l'Ergar si està confonent les llums de Nadal amb el Halloween.
Doncs, escolta, deixem, sobretot, controla'l, controla'l.
Sí, vigila'l, perquè clar...
Tinc el controlat i cuida'ns-el, que torni sencer, si pot ser.
De totes maneres, que Manchester no és maca, que puc estar d'acord, perquè té coses per quedar-t'hi, eh? Que ha dit que ningú es quedaria aquí. No, home, no. Que tenim coses per
que li preguntin a la Marta, no? Sí. Que t'ho preguntin a tu, Marta, eh?
Home, 4 anys que porto aquí, si no tinc coses a fer, me l'assumpto.
Perfecte, Marta, gràcies, bona nit.
Apa, bona nit.
La Marta Mateo, que ens ha costat aquest reportatge amb les sensacions que ha deixat aquesta ratxa de Pep Guardiola que va trencar aquest cap de setmana contra el West Bromwich. Ara que dic West Bromwich, l'home Premier de RAC1 és el Miquel Agut. Miquel, bona nit.
West Bromwich, bona nit.
No, West Bromwich no, has de dir Tottenham, que és el teu equip. L'hem fet entrar al Miquel perquè ens expliqui com li ha anat al Barça en les seves visites a terres angleses, que crec que hi ha hagut una mica de tot.
Sí, hi ha hagut moments inoblidables, per bé i per mal.
Això li agradarà al Fernando, aquests viatges en el temps, sí. Tot el vintage, això també.
M'encanta.
Doncs prepara't, que l'Agut té dosi de la bona.
Sí, mira... podem començar el 20 de maig del 92, que evidentment serà el moment en el qual donarem el tret de sortida a aquest viatge per Anglaterra en relació amb el Barça i les visites que ha fet aquesta illa. Aquell dia, Barça-Sampdoria, evidentment, el gol de Koeman cobra les portes de la història, que és, diguem-ne, que el Big Bang de la història del Barça.
Koeman, toca el socio, fora que lo pica, Koeman, gol!
Yeah. Doncs la narració que em feia el Puyal el 20 de maig del 92, a RAC1 vam començar el 2000, per tant en aquell moment encara no podíem celebrar títols del Barça, i aquesta és la narració que ens queda gravada d'aquell moment tan feliç, d'aquell moment tan dolç, d'aquell Big Bang, com dic, que obre les portes de tot el que ve després.
El Big Bang,
de l'explosió, de l'explosió. A Molló li ha agradat aquesta expressió.
Però,
com que avui volem acabar bé, començarem per la part dolenta, Sape, si m'ho permets.
Sí.
I acabarem per la bona, aviam.
Això no és perquè és Holloway, eh? No.
Holloway, eh?
Holloway? Sí, sí, bé, el professor d'Arbó ho diu així.
Només estava apagant els llums de l'estudi.
El que digui el professor,
això... No.
Fernando Polo
negra, però missa.
Posant espelmes allí, posant espelmes dins les carbasses, creant un ambient de pànic aquí a l'estudi.
Aquests llums que fan pampallugues i s'apaguen, què està passant?
Va, a la crònica.
No, ara sóc jo, ara sóc jo que entretinc. Aviam, va. 17...
Jo creo l'ambient i tu fas la peça, hem quedat així, no? Va, tira.
Missa negra. 17 de setembre del 97. Fase de grups. Això és St. James's Park, allà juguen les Garces, els Magpies, Newcastle 3, Barça 2, és la gran nit d'un colombià, si em permet, sap el semantisme, d'In Faustino Record, de Faustino Esprilla.
Prendrem mal.
Anem al 97, encara queda.
Era una peça de terror i ara estem amb In Faustino Esprilla.
T'ha agradat, ja ho saps.
Sí, sí,
i de Gillespie, el jugador que recorria la banda del Newcastle. Mira, mira. Gillespie, eh? Sergi chasing after him. Sergi el persegueix. Semblava impossible que algú guanyés per camp a Sergi, i aquell jugador va aconseguir, Gillespie, que va fer dues centrades de gol, l'altre va marcar Espilla de penal, els gols del Barça de Luis Enrique i de Figo. Posteriorment, el 16 de setembre del 98, a la fase de grups de la Lliga de Campions, a Old Trafford, United 3 Barça 3, no té per què ser una nit negra, perquè és la fase de grups, però recordem que la tornada va acabar 3-3 també al Camp Nou, i que en aquell grup de la mort, d'aquella Champions, Barça, Bayern de Múnich, Manchester United i Bromby, el Barça va ser tercer i no va passar. I que
crec que hi ha un gol de rival durant el partit d'aquí que fa com una xilena així poc ortodoxa i no serveix tampoc per poder-se classificar, com deies, per la propera ronda.
És un dia que Pierluigi Collina arbitra el Camp Nou i no dona per bo un gol, crec que de Giovanni, si no recordo malament, i llavors el Barça amb aquell gol no pot passar. Bé, en tot cas, aquella Champions la recordarem perquè és la del centenari del Barça, el 99, és la Champions de Sheringham, de Solskjaer i de Kufur.
Però és que aquell United, jo recordo que tenien Dwight York de davanter
i Andy Cole, no?
I Andy Cole, i és que era brutal, o sigui, sí, era centrada, no sé si estava bé, que ja fent mal, centrades i es llançaven en planxa.
Però
i...
Fernando, els gols del 3-3 de Old Trafford són de Giggs, Scholes i Beckham.
No, jo recordo el partit del Camp Nou recordo que eren centrades i aquells dos davanters.
És l'any que el United guanya la Champions.
Sí, no? Això que dèiem ara, la final del Camp Nou contra el Bayern, amb aquells dos gols última hora.
Contra el Bayern, que li va guanyar els dos partits en el Barça, en aquell grup.
És veritat.
Els dos. Sí. El Bayern, que ja s'ho veia fet, i va substituir a Mataus, que ja el tenia a la banqueta, i de cop, patapam, marcador capgirat.
I Kufur plorant, pobre nano. Sí. Escolta, 5 d'abril de 2000, quarts de final de la Lliga de Campions. Comença l'inici d'una llarga enemistat amb un estadi. Stamford Bridge, Chelsea 3, un gol de Zola i dos de Flo.
Toreandre Flo.
Exacte.
Noruec.
El noruec. Barça 1, va marcar Figo. Sort del 5-1 de la tornada, que va permetre al Barça superar ronda i accedir a les semifinals.
Van Gaal fent un 3-4-3. Van Gaal fent un 3-4-3.
Sí, no recordava.
La primera vegada al Camp Nou.
Sí. Va canviar l'esquema per aquell partit.
El que sí recordo és que se'ls van menjar tots els gols Ed de Goy, que era el porter
holandès.
Holandès.
Aquell dia va amb Rivaldo fallant un
penal, i
va torna a haver-hi un penal, i amb aquell caràcter que tenia Rivaldo, i torna-me'l a donar, que el torno a llançar, llavors sí que va...
Jugava el Xavi, no?
El Chelsea, sí,
exacte.
Sí.
I després va arribar aquella semi contra el València, com sempre Mendieta, Piojo López, tots a córrer, i s'ha acabat.
La primera que es va narrar a RAC1. És el primer partit, el partit de, si no m'equivoco, és el de València.
Hem començat bé,
Va començar amb Estalla, Gerard López on fire, i el Camp Nou va guanyar el Barça 2-1, però amb mocadors, i aquella Champions tothom sap com va acabar, Madrid-València, i...
Bueno, va acabar amb Núñez
i tot. Començava amb aquella semifinal, que pràcticament els primers partits, que si el Barça es classificava, dels primers partits que narrava RAC1 era una final Barça-Madrid.
No, no, veu començar
Pou,
bé. Si
hagués pogut començar i pràcticament plegar si guanyem sempre, ho diu el Pou.
Se'n van a prendre pel sac la Champions, el president...
Sí, 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 va,
el Figo se'n van al Madrid... Bueno.
I el pitjor encara estava per arribar.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 tant. Més història ha hagut amb el Chelsea.
8 de març de 2005, vuitens de final. Stamford Bridge una altra vegada.
La centrada de Duff, molt oberta, Terry! Gol! La centrada de Duff...
Cops a la taula.
Terry, i gol.
Ja ve de lluny,
Està marxant molt.
Segona part, atenció, atenció, que l'àrbitre assistent no se'n va cap al centre del camp. Ara sí, els jugadors del Barça protesten. Colina li diu si passa alguna cosa.
Mota, no? Si no m'equivoco.
Era falta el porter,
amb el Valdés.
Falta
claríssim.
Sí, claríssim.
Ara ho explicaven el Pou, el Gràcia i els que hi havia aquí l'estudi, el Llimós, el Basté, etc., que l'assistent primer havia aixecat la bandera, els jugadors del Barça li van a reclamar i l'àrbitre li va dir no, no, aquí no hi ha bandera que valgui i el gol és vàlid. Era Colina, una altra vegada, aquest àrbitre estel·lar de la història del futbol. 4-2 va guanyar el Chelsea.
Sí, però Miquel, aquell gol té història, bueno, és una jugada en què hi ha una falta a Víctor Valdés, que li fa Ricardo Carballo.
Aquell... Em pensava que li feien a Mota la falta, no, perquè li vaig a la Mota caient o alguna
cosa. És un bloqueig al porter.
Li fa Carballo a Víctor Valdés. I a la línia de gol. Però és que, a més, és que no sé per què, en el marcador de l'estadi, repetien la jugada. I els jugadors del Barça li deien a Colina, però mira, mira, que s'està veient aquí. I el tio va dir, no, no, cap al mig del camp. Aquell dia, Ronaldinho va fer un dels seus millors gols.
El Cavalla, precisament, també davant de Carballo, fa aquella samba i de cop, pam, sí, deixen el peu.
Sec,
aquell punxot.
I es queda la pilota dintre, que molta gent es pensava que no havia entrat.
Crec que va ser el millor gol de la Champions d'aquella edició.
Va ser espectacular.
Va guanyar el premi Ronaldinho perquè...
També va ser espectacular, Belletti i Van Bronckhorst atacant els dos alhora. Amunt, allà, dalt, i el Duff i aquest, i el Good Johnson.
Sí.
Com anècdota del gol aquest de Ronaldinho.
Com
jo
corria,
jo estava a la graderia de l'aficionat de l'afició del Barça i els jugadors van començar a celebrar el gol i estàvem tots els aficionats que no havíem entès si era gol o no era gol, perquè vam entendre la jugada. I al final, al cap d'una estona, doncs entra la pilota, gol.
A l'estadi igual, perquè no tenies la consciència de que la pilota havia entrat.
Doncs no ho entenc, Fernando, perquè la zona de premsa del camp del Chelsea es veu perfectament al futbol,
Hòstia, fatal,
És molt bona per treballar,
Sí,
Betus, amb espai,
sí.
De les millors. Ui, quina ràbia el que ve ara.
Sí, quina ràbia, mira, vaja, Cupi, tira'l, va.
Cristiano Ronaldo, and he will run at Barcelona. Steps past Touré, but not past Zambrano. Given straight to Paul Scholes!
Paul Scholes, una altra vegada,
Zambrota per Scholes i gol.
Exacte. Manchester Zambrota. United 1, Barça 0. El 30 d'abril de 2008 són les semifinals de tornada de la Lliga de Campions. Recordeu que l'anada es va acabar amb 0-0 al Camp Nou. Cristiano va fallar un penal, però no hi va manera de marcar, amb Sir Alex fent jugar Rooney de lateral. I a la tornada feia la sensació que el Barça podia jugar 8 dies seguits que no faria un gol.
Un golàs per això,
Aleshores no estàvem tan mal encara.
Però recorda què va passar al minut 5 d'aquell partit agut.
Ho recordo. Penal a Leo Messi. Però l'àrbitre
està indignat a la reunió.
L'àrbitre Herbert Fandel, alemany, un àrbitre així rafatot,
li va apuntar la matrícula amb el nom,
No, per això bastant friqui arbitral, i aquell àrbitre va treure el penal un pam a fora i llavors va xiular la falta al lateral de l'àrea i a córrer. Però allò era penal i era el 0-1.
Si recordeu, és aquella Fernando
la porta,
que està a la porta,
que munta un pollo a la llotja
i s'aixeca dient-li absolutament de tot a
l'àrbitre
perquè no va xiular aquell penal a Leo Messi que hauria canviat el signe.
Clar, imagina't 0-1 si marques, t'han de fer 2 i tots a córrer, però bé, en fi.
Va, més, passem.
Fandelato. I l'últim que queda, 18 d'abril de 2012. Això és una anada de semifinals, no és la tornada. La tornada encara va acabar pitjor, diguéssim. Però el Barça va anar al camp del Chelsea, va fer una molt bona primera part, va acabar encaixant un gol i va ser el preludi d'una setmana negra.
Mira, ja la té, intenta fer-li una sotana a Lampard, li pren la pilota a Lampard, Lampard amb Ramírez, compta el contraatac, Ramírez fa el control orientat, Ramírez entra a l'àrea, a la centrada, Ramírez, Drogba, gol! Com és el futbol? Com és el futbol? Com és això del futbol?
En fi, resulta que Messi, que havia patit un cop, es vol provar, vol fer una sotana a Lampard al mig del camp, perd la pilota i el Chelsea en té prou amb dues passades per plantar-se a l'àrea i fer gol.
Aquell dia, si no juga Alexis i juga Suárez, 0-3 a la mitja part, eh?
Gràcies, Molló. Negaré haver-ho dit davant de Pou, però és veritat.
Més et va. Va fallar... I Cesc també.
Qui va fer la vaselina al pal? Alexis o Cesc?
Jo crec que Alexis.
Sí, Alexis, jo diria.
Però Cesc també va tenir un parell. Sí. Que no va tenir sort, no va estar encertant.
Aquesta derrota a l'anada, després, 3 dies després, 1-2 al Clàssic al Camp Nou contra el Madrid, aquell dia que el Madrid es proclama virtualment campió de Lliga, sí, a casa, i l'altre dimecres a la tornada 2-2, un partit que el Barça gairebé al descans guanyava per 2-0, i al final et fan fora de la Lliga de Campions.
Va, dóna'ns alguna alegria.
Va, molt bé. Home, London, eh? London Calling, eh?
La City de Miquel Agut.
Exacte, a casa. Aviam, anem a parar per començar el 19 d'octubre del 99. D'aquí no en tindrem àudio, però recordo que a Wembley, sempre a Wembley, el Barça va guanyar 2-4 contra l'Arsenal, un partit de Lliga de Campions. Van marcar Bergkamp i Overmars per l'Arsenal, i pel Barça, Rivaldo, Luis Enrique, que sempre marca Anglaterra, ja ho veieu, Figo, que també marcava gairebé sempre a Anglaterra, i Cocu, un partit que va ser espectacular però que no va conduir a cap títol.
I partit també recordat per l'actuació de Francesc Arnau.
Sí, senyor.
Se va treure unes mans boníssimes en aquell partit.
Sí, senyor.
Jo quan parlen d'Arnau sempre és aquell 2-4, aquell partit a Wembley. És increïble que va arribar...
Però no va patir massa el Barça aquell dia, eh?
No.
No va patir massa.
No, però va tenir unes intervencions allà traient sobre la línia de gol mateix.
Sí.
Dos cops, una rematada.
Va ser superior, però l'Arnau, que aquell dia va ser titular... contrapronòstic, perquè no sé si Van Gaal ja començava a dubtar de Ruud Gesp, li va donar per posar Arnau, i clar, era un partit important, un escenari molt potent, i tenia la lupa a sobre, i ho va fer bé. Va
sí.
Encaixar dos gols, però va tenir un parell això de dos o tres intervencions força bona.
Però Arnau tenia la lupa a sobre en un clàssic al Bernabéu, i sí, va haver un gol de Roberto Carlos des de molt lluny, i aquella va ser la creu, també.
Sí.
Dos partits li van marcar la carrera, en fa l'efecte, al Barça, i per malament, l'últim, el clàssic. En fi, l'època negra del Barça, aquella en què no es guanyava gairebé mai res, de tant en tant, entre tanta ombra, hi havia alguna escletxa de llum. Anem a Anfield.
Per Cristian Ball,
Cristian Ball,
per Xavi, que feliços estem a la sintonia de la RAC 1 amb aquest 1-2. Quin gran resultat per començar la segona lligueta i per deixar clar Europa que el Futbol Club Barcelona continua sent un gran. Xavi per Overmars, pot venir el tercer, és 1 contra 1, Overmars supera Dudek, gol, 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 gol,
el dia del rondo.
El dia del rondo, això no ho he posat perquè ja m'ha semblat massa obsè. El segon gol el va fer Rockenbach, però vull dir, no, ja... Que entri Overmars ho puc arribar a comprar, però que entrés Rockenbach ja em semblava una mica massa. Però aquell dia sí, Rockenbach va marcar i Cristian Ball va fer una passada a Xavi abans de l'assistència a Overmars. Allò era el 20 de novembre de 2001, en la segona fase de grups de la Champions. Parlo de segona fase perquè hi ha hagut moltes modificacions de format en aquesta competició. Per cert, abans dèiem Newcastle, bé, el 19 de març de 2003 el Barça va poder tornar d'alguna manera la moneda al Newcastle amb una victòria per 0-2 amb gols de Kluivert i de Mota a la segona fase de grups també de la Champions. Llàstima però que Zalaieta, ja ho recordareu, en l'eliminatòria següent al Camp Nou a la pròrroga, sí, senyor, va acabar amb el somni europeu del Barça.
Uah, amb reina a la llotja ja.
Sí.
I els seus sobres.
Va fallar Luis Enrique un gol en aquest partit contra la Juve.
Sí, que ell ho recorda com...
La va tenir, eh?
Sí, sí, es queda sol davant pràcticament del porter i vol donar-li com una espècie de rosca. I la pilota surt molt a prop del pal. Va tenir la classificació en aquell...
I Antich va substituir Overmars. Aquell dia estava fent un dels millors partits com a jugador del Barça, l'únic home de banda, i va entossudir-se, posar davanters i penjar pilotes, i no hi va haver manera, un braç o Paco.
Estàvem en les bones notícies i hem acabat
fotent-li
pas a Antich.
Hem acabat amb Zalaieta.
És perquè la gent se situï. La gent s'ha situat. Vinga.
Miquel, un dubte. No hi ha cap partit contra el Liverpool?
Ja hem dit aquest del gol d'Overmars, n'hi ha un altre, però aquell encara ha de venir més endavant. El que passa és que no poso àudios de tot, perquè si no la repetició de la competència no s'acaba.
És que recordo un...
diria si no acabarà, tu diràs.
El Barça havia empatat, havia perdut
0-2. Però aquest encara és més endavant.
Ho dic perquè aquí sembla que vam perdre 0-2, que el Bellamy aquell...
Aquí vam perdre 1-2.
1-2,
sí. I allà el Barça es posa 0-1. Era un partit de 5-0, perquè fan dos o tres pals amb risc xutant de lluny. El Barça es posa 0-1 amb gol de Wood Johnson i Ronaldinho té una rosca que va al pal, que hauria estat el 0-2 molt a prop del final, però que no entra i el Barça queda fora.
Els primers símptomes d'autocomplença estaven
clars. Em busquen, ja ho veu.
Mira, el primer símptoma d'autocomplença, i és molt breu, és quan Deco li pregunta, home, quina desgràcia haver perdut, i diu, home, diu, què hem de fer, ens hem de tallar les venes, i es va marxar, com vulguem dir, i no passa res. Va ser el primer gran
sí que és un bon símptoma, sí. Tens tota la raó, Martí.
Anirem a Castelldefels. A Castelldefels a celebrar-ho. Va, 22 de febrer de 2006, ara sí el Barça comença a tornar monedes pendents a Stamford Bridge.
El xut de Ronaldinho.
És el gol de Terry en pròpia porta. No és el més bonic de la història del Barça, però com que abans havíem tirat el gol de Terry en què tombava el Barça amb una falta, ara, doncs mira, també li tornem d'alguna manera. Ens passem la factura amb John Terry. Més endavant, una altra visita a Stamford Bridge, i aquesta em fa l'efecte que
ara sí que
no
toquem el cel. Ara
necessita
sí que toquem el cel.
Cap mena de presentació.
El control de To, treu la pilota malament, Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, el xut Iniesta, gol!
Senyor Richter, a l'estudi de RAC1.
No el vas cantar, aquell gol, Molló? No el vas cridar aquell dia?